5 a la setmana, amb Francesc Morgades.
I, naturalment, amb l'equip que li dona suport, encapçalat pel Toni Olivella, ajudat pel Marc Pujol, i amb la col·laboració en tot el tema d'informàtica de la Goretti Martínez, que és la que penja després tot això a la pàgina web perquè vosaltres ho pugueu escoltar i tal i qual. Bé, som al mes de febrer, fa fresqueta, som al mes de febrer, i per tant hem buscat una cançó que parlés del febrer, i n'hem trobat una, per casualitat, nostra, a més perquè la que interpreta és l'Anna i l'Anna Roig i l'Ombra de Tonxieng, i que porta per títol precisament Febrer. Febrier és en francès, ja sabeu que l'Anna Roig canta en francès. Bé, doncs aquí tenim aquesta cançó per començar el programa d'avui.
Février m'envoie un vent frais qui frappe à ma porte. Février m'envoie le vent frais que tant j'attendais. Il m'annonce qu'arrive le printemps et qu'il me l'apporte. Il m'annonce qu'il est là le temps de vivre dans l'instant. Qui frappe à ma porte. Février m'envoie le vent frais que tant j'attendais. Il m'annonce qu'arrive le printemps et qu'il me l'apporte. Il m'annonce qu'il est là le temps de vivre dans l'instant.
De febrer de l'any 1876. El dia que als Estats Units, curiosament, dues persones, Elisha Gray i Alexander Graham Bell, patenten el telèfon. Però la cosa no és tan senzilla, perquè anem per parts. El telèfon ja havia estat, ara diré una cosa que semblarà molt d'allò, però el telèfon ja havia estat inventat per un senyor italià, l'Antonio Meucci, que el havia batejat com teletròfono, però que bé, ho va fer a l'any 1854, va construir un aparell, de fet aquest home es veu que era una mica manetes, es dedicava a patentar invents que feia, era una mica manetes i tenia connectada la seva oficina, que estava a la planta baixa de la seva casa, amb el dormitori, que estava al segon pis, perquè allà hi tenia la seva dona, que estava immobilitzada per problemes de reumatisme. Per tant, l'home havia fet aquest invent, podíem parlar entre ells dos, però més aviat passaven estratos econòmiques i, per tant, l'home no disposava dels diners per patentar el seu invent, encara que havia patentat algun altre. Per exemple, és el responsable de la patent, o va tenir la patent de l'ús de la parafina per fer espelmes. Fins aquell moment es feien amb greix animal, amb la qual cosa doncs, feien un pudor i fum i totes aquestes coses. Bé, sigui com sigui, el 1860, Meucci decideix fer públic el seu invent, fa una demostració on es porta la veu d'un cantant a una distància i se sent amb una distància, i a Nova York la premsa se'n fa ressò, allò ara en dirien ampli ressò, i explica l'invent i totes aquestes coses. Fins i tot se sap que hi ha un senyor, un italià, que teòricament ha vingut des del nord d'Itàlia, el senyor Bendelari, que parla amb ell, que li diu que li deixi una còpia de l'invent, que li deixi faci els papers, que ell es dedicarà a fabricar-ho i tal, i després aquest senyor desapareix, no se'n sap res més d'ell, no? També rep altres d'això. Però, és clar, ell diu, bueno, ara ja ho he ensenyat, ara ja he ensenyat la poteta, ara sóc aquí un perill, tinc un perill, que és que la gent em robi la patent. Però, clar, li costa $250 i l'home no els té, però l'oficina de patents dels Estats Units li ofereix la possibilitat de fer el que s'anomena un caveat, que és un document que durant un any et garanteix que ningú pot patentar-ho en nom teu i surt molt més barat, són $10. Bueno, el Meucci diu, vale, vinga, doncs fem això del caveat, ho renova l'any 1872, ho renova el 1873 i això li permet seguir fent negociacions, en una de les quals entra en contacte amb la Western Union Telegraph Company, que li va donant llargues durant 2 anys, i quan ell, al final, al cap de 2 anys, diu, escolta, doncs ja n'estic fins al gorro, torna'm tot el que t'he deixat, torna'm tots els papers i tal. Quins papers? Ah, no ho sé, jo els he perdut, no els tinc i tal. I el Meucci se n'ha d'anar cap a casa seva a la cua entre cames. I arribem al 14 de febrer de 1876, fixeu-vos que és posterior. Aquell dia hi ha un senyor que treballa a la costa oest dels Estats Units i que es diu Elisha Gray, i un altre que treballa a la costa est dels Estats Units i que es diu Alexander Graham Bell. La diferència està que el que és del costat oest, per dir-ho així, és un manetes que va fent coses, i en canvi el Graham Bell ja té una empresa de comunicació i, bueno, té històries d'aquestes. I resulta que tots dos presenten la petició amb 2 hores de diferència. El Gray ho presenta 2 hores abans, però va allà, diu, mira, vinc a presentar aquesta patent i tal, vale, doncs ja li posem el segell, ja farem, no sé, deixi-ho aquí i tal. I al cap de 2 hores, quan hi va el Graham Bell, fa el mateix i li diu, bueno, deixi el paper aquí. L'altre, com que ja va acompanyat d'un abogat, cosa que ja... diu, no, és que m'interessaria perquè ho necessito, perquè no sé què, i llavors ens insisteix i els funcionaris de torn examinen immediatament el seu expedient, li posen el segell, amb la qual cosa, mentre el Gray tindrà el segell del dia 15, ell té el segell del dia 14 i, per tant, pot anar per tot arreu dient que l'invent és seu. El Gray, naturalment, presenta una demanda, presenta una queixa, s'accepta, la justícia l'accepta, però al final diu, escolti, el segell de l'oficina de patents és aquest, per tant, no ens vingui amb històries. Quan el Meucci també se n'assabenta, diu, carai, calla, espera't. Va i diu, escolti, jo vaig presentar una cosa, i hi havia un caveat d'aquells, aquells papers ja no han desaparegut, ja no hi són, i tal. I per tant, la justícia acaba donant-li el títol d'inventor del telèfon al senyor Graham Bell. Investigacions posteriors, de totes maneres, quan ja ells tots són morts i enterrats, demostraran que en realitat hi havia una conxorxa. Hi havia una conxorxa perquè l'abogat del Meucci havia estat comprat, subornat, vaja, per Bell, i també alguns treballadors o alguns empleats de l'oficina de patents nord-americana havien estat subornats per la companyia de Bell. Això no soluciona el problema, però de totes maneres, l'11 de juny del 2002, el butlletí oficial de la Cambra de Representants dels Estats Units publica una resolució amb el número 269 on honora a l'inventor italià Antonio Meucci i li reconeix que ell és qui va inventar el telèfon. I com que anem de telèfons, ens va venir al cap en tot l'equip que hi havia un cantant italià, o hi ha un cantant italià, el Franco Battiato, que en un moment determinat, doncs, quan la cançó italiana estava de moda, doncs era un cantant molt apreciat, que tenia un telèfon, clar que el deuria tenir, però que tenia una cançó que parlava del telèfon. La cançó porta per títol «Sé telefonando», i ens sembla que pot acompanyar aquest homenatge al injustament marginat Antonio Meucci.
Lo stupore della notte spalancata sul mar ci sorprese che eravamo sconosciuti, io e te. Poi nel buio le tue mani d'improvviso sulle mie. È cresciuto troppo in fretta questo nostro amore. Se telefonando io potessi dirti addio, ti chiamerei. Se io rivedendoti fossi certo che non soffri, ti rivedrei. Se guardandoti negli occhi sapessi dirti basta, ti guarderei. Ma non so spiegarti che il nostro amore è appena nato e già finito. Se telefonando io potessi dirti addio, ti chiamerei. Se guardandoti negli occhi sapessi dirti basta, ti guarderei. Ma non so spiegarti che il nostro amore è appena nato e già finito.
De febrer de l'any 1867, el dia que a Viena Johann Strauss fill, o Johann Strauss II, com es vulgui dir, estrena el seu vals més famós, el Bel Danubi Blau. El Bell Danubi Blau. Bé, Johann Strauss, ja haureu deduït, perquè si li posem el número 2 vol dir que hi havia un número 1, era fill d'un compositor, curiosament Johann Strauss, ell era el fill gran, per tant va agafar el nom del pare, i a més germà dels compositors Joseph Strauss i Eduard Strauss. És el conegut com el rei del vals, però era un noi que va tenir d'entrada... D'entrada, el seu pare va tenir, com si diguéssim, un atac de banyes d'ell, no? Vull dir, perquè quan ell va començar a anunciar, quan va anunciar als 17 anys que volia ser compositor, el pare, que havia fet mans i mànigues perquè no fos compositor, perquè no es dediqués a la música, es va haver d'enfrontar amb la mare, que el defensava. I el pare sembla que tenia una mica d'atac de gelos, encara que ell ho disfressés, allò de dir, home, és que ja veieu que la vida del músic tot el dia amunt i avall, no pot ser. I quan el seu fill, doncs, als 17 anys, anuncia que serà compositor, el pare diu, bueno, doncs escolta, jo agafo les maletes i me'n vaig de casa, me'n vaig a viure amb una amant que tenia, i per tant abandona la seva família. El fill, diguem-ne, comença a anar a classe, comença a fer els estudis amb grans professors, i això li permet, el dia que la seva mare presenta la petició, al cap d'un parell d'anys, presenta la petició de divorci, ell farà la seva primera actuació en públic amb una orquestra formada per músics. S'ha d'entendre que en aquell moment el pare del Johann Strauss, és a dir, el Johann Strauss I, era un personatge, i llavors havia amenaçat a tots els músics que si tocaven amb el seu fill, que no anessin amb ell, que després ell no els hi donaria feina. Malgrat això, els músics d'una taverna, de la taverna Zurstadt Belgrad, et van dir, escolta, no, nosaltres no tenim cap problema. I llavors el noi va fer un concert d'homenatge a la seva mare i de bufetada, per dir-ho d'alguna manera, amb el seu pare. El seu pare, que li va posar moltes dificultats al començament, però que el noi va poder superar. Com? Actuant fora de Viena. A Viena el seu pare era el rei, era el que manava, doncs ell va dir, me'n vaig actuar fora de Viena. I va aconseguir el lloc de mestre de capella del segon regiment de ciutadans de Viena, un lloc que li va donar una certa posició pública, per dir-ho així. La rivalitat amb el seu pare. A més, ell es va dedicar a fer música per les classes populars d'entrada, mentre el seu pare feia música per l'aristocràcia, no? Amb la qual cosa hi havia una rivalitat, i de fet van lluitar tots dos pel lloc, pel càrrec de director musical de ball de la cort de Viena, i que va aconseguir el seu pare. Però clar, el seu pare era més gran i un bon dia li va tocar morir-se d'una escarlatina l'any 1849. I el Johann es va fer càrrec del seu negoci, que ja li funcionava perfectament, i el del seu pare. És a dir, va agafar l'orquestra del seu pare, la va fusionar amb la seva i va començar a fer gires per Àustria, i coincidint amb que havia pujat un nou emperador, Francesc Josep I, doncs ell va començar a fer-li marxes patriòtiques i cançons dedicades per fer-li una mica la pilota, diguem-ho clar. Ell va arribar ràpidament, doncs, a superar la fama del seu pare i va començar a fer gires per Europa i fins i tot per Estats Units. Però clar, això amb una orquestra i ell sol era difícil. Va convèncer la seva mare, que per el que sembla era el que manava en el clan, de que convencés a la vegada els seus germans, aquells dos, el Joseph i l'Edward, perquè anessin amb ell. I al final ho va aconseguir. L'Edward va fer de director suplent, el Joseph es va dedicar més aviat a dirigir les orquestres i així ell es va poder dedicar més a la composició. Una composició que, com hem dit al començament, el 15 de febrer de 1867, va permetre-li estrenar el Danubi Blau, que el va consolidar com el rei del vals. Però no era només per la música que ell feia, sinó que la seva orquestra fins i tot es va convertir en una cosa bastant original. Feia espectacle, és a dir, per exemple, les tres orquestres dels tres germans tocaven junts, un tocava una peça, després tocava l'altra. És a dir, va introduir el que són les competències musicals. Després va implicar el públic, allò que fan al concert aquell de Viena, de picar mans, tot i tot això. I amb tot això va aconseguir que Viena es convertís en la capital musical, on, a més, va començar a haver-hi una guerra d'operetes. Amb això, el Johann Strauss no va tenir tant èxit. Tot i començar amb una opereta que va ser tot un èxit, el Murciélago, i després tenir encara el Barón Gitano com un èxit posterior, les operetes no va ser lo seu, molt menys les òperes, només en va escriure una, i va ser un fracàs, no?, per culpa de les dones amb les quals s'havia casat i tal, perquè primer es va casar l'any 1862 amb una cantant que es va convertir en la fan més important, la seva secretària, i va ser el que el va impulsar a entrar a l'opereta, a escriure el Murciélago i tot això, però quan aquesta noia mora, l'any 1878, ella es torna a casar amb un altre cantant que, això de la música, què voleu que us digui, i que no li agradava la música que feia ell, i per tant va començar a posar-li pals a les rodes fins que el Johann va demanar el divorci i es va separar d'ella per tornar-se a casar una tercera vegada amb l'Adele, una noia que es va casar l'any 1882, que li va tornar l'interès per la música al mític i mai prou ponderat Johann Strauss fill. I com que hem parlat del Danubi Blau, hem buscat una interpretació d'aquest Danubi Blau i n'hem trobat una, curiosament, tothom segurament la recordarà quan comenci a sentir-la, ara no els hi ve el cap, però que és la que en el seu moment, la versió que en el seu moment va fer el nostre grup català de la Trinca. Portava per nom el Danubi Blau, però Danubi amb ve baixa, i deia coses divertides. Escoltem-la, doncs. El Danubi Blau, la Trinca.
El Danubi és blau, tal com diu l'Strauss. Però el riu Llobregat és amarronat, el Besòs és verd i groc n'és el Ter, l'Ebre vist del mar és blanc nuclear i el
Segre mirat des d'un puig és color de gos com fuig. Aigües tèrboles, aigües tòxiques, clavegueres, enciseres, aigües fètides, aigües putrides, que gentils regueu el pla país, el meu. Hi ha rius d'un groc tinyós, n'hi ha d'un tornassol oliós, n'hi ha d'un caquilla fiscós, i és que de porqueria n'hi ha dels colors. Flairem els efluvis jolius que fan els nostres rius. Cantem ensumant cara al vent, quina catipent, cadàvers de gallina i llaunes de tonyina i raspes de sardina. És tot el bestiar que el riu s'hi pot trobar. Com enyorem els pescadors, ara que han tocat el dos, que de peixos sí n'hi ha alguns, oranjuns ben difunts, confitats amb un suc pudent, ple d'escuma de detergent i residus radioactius, papers plàstics i preservatius, líquids patògens, detritus càustics, fluids atòmics, bosses de plàstic, quin famer. El riu Llobregat és amarronat, el Besòs és verd i groc n'és el ter. L'Ebre vist del mar és blanc nuclear, i el Segre mirat des d'un puig és color de gos com fuig. Cada porqueria, cada porqueria, cada porqueria n'hi ha de tots colors. Cada porqueria, cada porqueria, cada porqueria n'hi ha de tots colors. Tots colors.
Ràdio Vilafranca.
De febrer de 1918, el dia que a Barcelona s'inaugura la que fou la primera exposició individual del pintor Joan Miró a la Galeria Dalmau de la Ciutat Comtal. Joan Miró i Ferrà, fill de dos orfebres, va néixer a Barcelona el 20 d'abril de 1893 i va començar a anar a l'escola sense ser el que en diríem ara un bon alumne. I anava també a classes de dibuix. El pare, preocupat per ell, doncs l'any 1907 li va dir: nen, tu hauries d'estudiar comerç perquè has de ser un home de profit. I ell deia: home, però doncs jo m'agrada més la pintura i tot això i tal. Bueno, mira, i van fer un pacte transaccional. El pare li va dir: bueno, tu estudies comerç i jo et deixo que et matriculis a l'escola Llotja de dibuix, a les classes nocturnes que es fan, però així com un passatemps, no? Bueno, doncs allà acaba el noi i es troba doncs amb Modest Urgell i en Josep Pascó, que el començaran a influir. Ell, de totes maneres, segueix els estudis de comerç, el pare és el pare, i acaba els estudis de comerç i entra a treballar durant dos anys, en una drogueria, fins que li agafa una febre tifoidea. La família, que bueno, sembla ser que funcionaven bé i tenien recursos econòmics, el porta a una casa que els pares acaben de comprar a Mont-roig del Camp, on passarà 2 mesos al llit per curar la malaltia i on, diguem-ne, s'anirà reforçant la seva voluntat de dedicar-se a les arts, en concret de ser pintor. Quan acaben aquest temps de privació, doncs torna cap a Barcelona i comença a anar a l'Acadèmia d'Art que dirigeix en Francesc Galí. Allà coneixerà les tendències europees, anirà a classe allà, mentre després a les tardes comença a assistir al Cercle Artístic de Sant Lluc, on descobrirà la passió per la poesia i farà amistat amb una colla de gent, en Francesc Ràfols, en Cristòfol Ricard, en Josep Llorenç i Artigues, que crearan un grup artístic que anomenaran Agrupació Corbet. ha d'anar a fer la mili, però abans d'anar a fer la mili coneix el galerista Josep Dalmau, i marxant de quadros i d'art en general, fa la mili i quan torna s'estableix a Barcelona amb un taller que comparteix amb Enric Cristòfol Ricart, i d'on sortirà aquesta primera exposició individual que avui recordem en aquesta efemèride i que s'inaugura, com dèiem, el 16 de febrer de 1918 amb 64 obres que estan molt influïdes per les corrents d'aquella època, de l'impressionisme, el fobisme, el cubisme, bueno, tots aquells ismes d'aquell nom. I al cap de poc temps farà la primera exposició també l'agrupació Corbet i ell, per tant, hi participarà. El noi amb Valentonat es dirigirà, passarà el primer hivern a París, l'any 1920, anirà a l'estudi de l'escultor Pablo Gargallo, que el deixa momentàniament buit, i allà aconseguirà el 29 d'abril de 1921, gràcies a Josep Dalmau, gràcies al galerista Josep Dalmau, fer una exposició individual a la galeria L'Helicorn, que rep molt bones crítiques. Molt bones crítiques que el porten a entrar en contacte amb artistes surrealistes i poder, un parell d'anys més tard, presentar d'entrada el quadro de la Masia, i un parell d'anys més tard presentar un altre quadro transcendental de la seva carrera, que és el Carnaval d'Arlequí, perquè el presenten en una exposició col·lectiva de pintors surrealistes al costat de gent com Chirico, com Paul Klee, com Pau Picasso, com Max Ernst, i això li aconseguirà un contracte amb la galeria que li paga 1.500 francs al mes per donar tota la seva producció o per gestionar tota la seva producció artística. I ell, doncs, i li permet, a més, fer la seva primera exposició individual a la Valentin Gallery de Nova York l'any 1930. Quan s'acaba el contracte amb aquesta galeria, l'any 1932, en Miró tornarà a Barcelona associant-se amb Joan Prat, amb Joaquim Gomis, amb Josep Lluís Sert i tot això promovent la Vanguarda catalana. Però arriba la Guerra Civil Espanyola, Miró veu que aquí no hi ha futur i s'estableix a París. Donant suport, això sí, al bàndol republicà, fa aquell famós cartell Ajudeu Espanya i fa també un mural, que aquest va desaparèixer, un mural pel bàndol republicà i per l'Exposició Internacional de París de 1937. La Guerra Civil aquí s'acaba i a Europa comença la Segona Guerra Mundial, amb la qual cosa el Miró agafa les cames i torna cap a Catalunya, s'instal·la a Quintanes de Voltregà, però els amics li diuen, escolta, vés a Mallorca que estaràs més tranquil perquè tu vas apoyar la República, no sigui cas. I sí, ell se'n va cap a Mallorca, s'hi estarà uns quants anys, però haurà de tornar a Barcelona a cuidar la seva mare. I ja en el moment en què el MoMA de Nova York li fa una exposició monogràfica i retrospectiva que ja el consagra mundialment, mentre ell comença a la seva col·laboració ceramista, diguem-ho així, amb Josep Llorenç Artigas. El 1948 tornarà a París, farà una exposició a la Galeria Maet, que a partir d'aquell moment es convertirà en el seu marxant, i obrirà les seves accions cap a l'escultura, el gravat, la ceràmica, etc. I finalment, l'any 1968, se li començarà a reconèixer a Espanya amb una exposició retrospectiva a l'Hospital de la Santa Creu de Barcelona pels seus 75 anys, se li començarà a reconèixer el seu valor, encara que ell no vulgui acostar-se al règim. Per exemple, el senyor Fraga, el ministre en aquell moment, inaugura l'exposició, però ell no va a la inauguració, i mentrestant va al Col·legi d'Arquitectes, fa un muntatge allà pintant els vidres de la façana, després els esborra, tot això. En definitiva, l'èxit, el 1975 inaugurarà la Fundació Miró, el 1983 donarà l'escultura Dona i Ocell a la ciutat de Barcelona i mesos després, concretament el 25 de desembre de 1983, morirà el nostre gran artista i pintor Joan Miró i Ferrà. Joan Miró i Ferrà, que va veure, diguem-ne, avalada la seva postura més o menys esquerranosa, en un moment determinat per una cançó que li va dedicar al Raimon, i que ara escoltarem. La cançó del Raimon porta per títol A Joan Miró.
D'un roig encès voldria les cançons, d'un roig encès voldria la vida, d'un roig encès tots els amors, d'un roig encès, d'un roig encès aquest racó tan perillós, la gent d'ací, la de fora, que fossin tots d'un roig encès. D'un roig encès voldria el món i dir les coses tal com són. D'un roig encès voldria el món i dir les coses tal com són.
5 a la setmana, amb Francesc Morgades.
17 de febrer de 1600. L'any 1600, a Roma, i concretament al Campo de Fiori, aquest dia, és cremat en viu, de viu en viu, el filòsof, matemàtic i astrònom Giordano Bruno. Giordano Bruno havia nascut dient-se Filippo Bruno. Era fill d'un soldat espanyol que estava a Itàlia i d'una senyora, naturalment, Frau Lisa Sabolino, que va néixer a Nola, va estudiar allà, fins que va marxar cap a Nàpols amb la família i allà el van posar en un monestir agustí perquè l'eduquessin, per dir-ho així. El noi va sentir la crida de Déu, per dir-ho també poèticament, i el 1565 va ingressar a l'ordre dels dominics del monestir, d'un dels monestirs de Nàpols, per dedicar-se a estudiar els filòsofs d'Aristòtil, Sant Tomàs i tot això, i canviar el seu nom, va passar a ser, de ser Fray Filippo, va passar a ser Fray Giordano, Fray Giordano Bruno. Va començar a estudiar i amb força èxit va presentar al papa Pio V una obra sobre l'Arca de Noé que el papa va lloar i potser per influència del papa el 1572 va ser ordenat sacerdot i va rebre títol de doctor en teologia. Però era un noi una mica, s'ha de dir que era un noi una mica especial. De fet, a la seva cel·la del convent només volia el Sant Crist. Quan li deia, no, però s'han de posar imatges de sants. No, els sants no són... I, clar, amb tot això li va començar a agafar la fama d'heretge, no? I el van acusar de defensar l'heretgia arriana, de tal manera que li van fer la vida impossible al convent i el 1576 el Giordano va agafar les cames i va marxar del convent i va començar a passejar pel nord d'Itàlia, dic passejar perquè anava d'una ciutat a l'altra, donant classes a nens per poder sobreviure mentre estudiava les obres que en aquell moment començaven a sortir i en concret la de Nicolás Copérnico sobre l'estructura del sistema solar, l'estructura de l'univers i totes aquestes coses. Una cosa que tant els cristians o els catòlics, vaja, com els protestants, refusaven i, per tant, li portaven molts enemics. Aquesta era una altra de les raons per les quals es havia de bellugar. No es podia quedar en un lloc perquè, si no, li haguessin fet la pell. Curiosament, el 1579 arriba a Ginebra i allà l'acull un calvinista il·lustre, el marquès de Vico, que el protegeix. Ell abandona l'hàbit religiós, es fa, diguem, per dir-ho d'alguna manera, civil, i gràcies a aquest marquès de Vico entra a la Universitat de Ginebra, però, evidentment, ha d'abandonar-la perquè quan comença a predicar que el sol és el centre de l'univers, marxa a la Universitat de Tolosa del Llenguadoc, on es doctora novament en teologia, dona classes i el rei Enric III el porta a ser, el crida a ser professor a la Universitat de París. Com que la cosa continua anant malament, el 1583 el rei el fa secretari de l'ambaixador francès i l'envia cap a Anglaterra. Així ell tindrà l'oportunitat d'ensenyar a la Universitat d'Oxford i d'escriure diversos llibres sobre tota aquesta història. Tornarà a Europa, continuaran d'un lloc cap a l'altre, fins que un altre calvinista d'aquests, el venecià Giovanni Mocenigo, l'agafi sota la seva protecció, el faci viure a Venècia i li faci impartir classes a Venècia. Però amb tot això la Inquisició s'ha fet més poderosa, a Venècia ja no està tan protegit i el propi Giovanni Mocenigo, quan l'amenaça la Inquisició, diu sí, aquest noi fa això, fa allò, el denuncia, la Inquisició l'agafa i l'envia a Roma el 12 de setembre de 1592, i allà passarà 8 anys al Palau del Sant Oficio pendent de judici. Una mica ja anava la cosa, perquè el Vaticà està emparrat amb jutjar-lo per blasfèmia, heretgia, immoralitat i ensenyances astronòmiques que no... Però no vol esvalotar el galliner. Finalment, el procés tira endavant, el cardenal Roberto Bellarmino és el que portarà l'acusació contra ell, junt amb un inquisidor, li ofereixen que retracti, ell diu que no, perquè s'ha de retractar, i llavors l'acusen de tenir opinions contra la fe catòlica, de dir que existeixen diversos mons, fins i tot de practicar la bruixeria. I comença el judici, un judici que durarà 2 anys, en el qual s'analitzaran totes les seves obres, ell farà un al·legat final, perquè, en el fons, el papa Climent VIII, que és el que mana en aquell moment, diu, home, si ara el condemnem a mort, tenim la problemàtica de que aquest es converteixi en un màrtir i això encara ens vagi més... Però la cosa no avança i el 20 de gener de 1600 el papa Climent VIII ordena que passi a les autoritats seculars. Ja sabeu que el Tribunal de la Inquisició només podia jutjar, no podia executar ni condemnar a mort. I, per tant, el que feia el Tribunal de la Inquisició és passar-ho a les autoritats seculars. Ho passa a les autoritats seculars, es tanca el judici religiós i el 8 de febrer de l'any 1600 es llegeix la sentència que el declara heretge i que el condemna a ser assassin, bueno, a ser cremat a la plaça pública junt amb els seus llibres i els seus treballs. I això és el que passarà el 17 de febrer del 1600 al Campo dei Fiori de Roma, com dèiem, mentre l'acompanyen una colla de monjos catòlics que li ofereixen un Sant Cristo perquè faci un petó i perquè entri al cel, i ell diu que no en vol. Evidentment, la seva mort tindrà una certa repercussió, l'Església es posarà en contra de la ciència i tot plegat, la cosmologia, l'estructura de l'univers, es veurà francament retrasat i els processos que en el seu moment es faran contra Copèrnic el 1616 i contra Galileu el 1633 estaran influïts per aquest primer judici contra Giordano Bruno. I quan hem sentit el nom de Bruno, a mi m'ha vingut al cap, per treure també les músiques relacionades i totes aquestes coses, m'ha vingut al cap aquella pel·lícula que es diu Los Chicos del Coro, no sé si la recordareu, i on el cantant principal es diu precisament Bruno Culé. I allà hi ha una cançó que es va convertir en el seu moment en emblema d'un cert moviment de revolta, que és Vois sur ton chemin. Los niños del coro, los chicos del coro, es deia la pel·lícula en castellà, o Els nois del cor, es deuria dir en català, no sé si està traduïda al català, però la cançó és aquesta. Mira el teu camí, vois sur ton chemin. El 18 de febrer del 1546, el dia que a la ciutat alemanya d'Eisleben mora el teòleg i reformador Martin Luther. Martí Luther era fill de 2 agricultors, la mare era especialment estricta, Luther explicava que la seva mare el va apallissar fins a fer-li sang un dia perquè es va menjar una nou sense que ella li donés el permís, ja veieu en quin ambient aquest noi es devia moure, però que finalment aquest matrimoni d'agricultors va traslladar-se a la regió minera de Mansfeld i allà la família va prosperar, amb grans esforços, però va prosperar bastant i van poder donar-li al Martín una bona educació. Va estudiar a Magdeburg, va estudiar a Eisenach, va començar la carrera de lleis a Erfurt, on te va conèixer fins i tot l'Erasmus, però el 1505 sembla ser que en ple estiu va tenir una experiència, va anar a la muntanya i allà el va enganxar una tempesta d'aquestes de pela i mitja, i va quedar tan espantat, que va decidir fer-se monjo, i retirar-se a meditar i tot això amb gran disgust del seu pare. Doncs va ingressar al convent agustí d'Erfurt als 22 anys i es va dedicar a estudiar filosofia i teologia, i va pronunciar els vots, és a dir, va entrar al 1506 i va ser ordenat sacerdot més endavant, a l'any següent. Va treure's el títol de batxiller en teologia i va començar el magisteri a la Universitat de Wittenberg, d'on passà a la d'Erfurt, bueno, va anar per diferents, interessant-se per la reforma monàstica que es volia fer en aquell moment. I sabedor de que hi havia un projecte, perquè, clar, hi havia els reformats i els no reformats, i Roma els volia fusionar, va decidir anar-se'n a Roma i a dir-hi la seva, el 1510. Se'n va anar a Roma, va demanar a veure el papa, li va explicar amb el papa que això no es havia de fer i tal, però no li van fer ni punyetero cas. Però el que hi ha important aquí és que ell va veure que l'estat de Roma, va veure que allò era un desori. Vull dir, allà amb calés podies fer el que volguessis, els capellans l'únic que es preocupaven era d'anar com més guapos millor i com més mudats millor, que hi havia una certa decadència i corrupció. Va tornar a Alemanya molt afectat, es va doctorar llavors en teologia i va començar a donar classes sobre la Bíblia, però a favor d'aquestes tesis, diguem-ne, revolucionàries, reformistes, per dir-ho així. Per sort va aconseguir que l'elector Frederic de Saxònia es convertís en el seu productor, amb el seu protector, i ell podia anar fent les seves teories teològiques, no?, que va aconseguir moltes adhesions, però també grans detractors que el van començar a titllar d'heretge perquè la seva idea de que l'Església, els rites i els sacraments no fomentaven la fe, això anava en contra, de que l'únic que havia d'haver-hi és la fe en la Sagrada Escritura i la mortificació personal, i va començar a enfrontar-se amb l'Església Romana quan va acusar el Papa de simonia, és a dir, de suborn, d'haver venut indulgències a canvi de donacions per poder així acabar les obres de la catedral de Sant Pere del Vaticà. Els dominics l'amenacen i ell ha de fugir i troba aquell Frederic de Saxònia que l'agafa i el tanca, el protegeix, vaja, en el seu castell, en un dels seus castells de Wittenberg, on Martín Lutero podrà començar a escriure i publicar les seves famoses 95 proposicions que fa contra el papa el 31 d'octubre de 1517. El papa com contesta? El papa, que en aquell moment és Lleó X, el condemna, publica una butlla, l'exsurge domine, que li diu que retracti. El Lutero, quan la rep, diu que sí, que naturalment no ho farà, que el papa és un anticrist, crema l'edicte del papa, i el papa llavors no té altre remei que excomunicar-lo. La cosa es va escalfant i l'emperador, que llavors ja ha començat a ser el Carles V, convoca la dieta de Worms, on es reuneixen les parts i ell presideix, s'entrevista amb en Luter manté les seves posicions i al final l'emperador el declara proscrit i ordena que se li cremin els llibres i ell s'ha de portar a la presó i a la Inquisició. Però apareix altra vegada el Frederic de Sajonia, que li diu: vine que jo t'amago. El porta amb un dels seus castells a Wartburg i el té allà protegit amb una identitat falsa, i allà el Lutero es dedicarà a traduir a l'alemany la Bíblia. Passats un parell d'anys tornarà a la universitat, on torna amb totes les seves, els seus ensenyaments i totes aquelles coses, no? Però el Luter, el 1525, deixa de recolzar tant els camperols i comença a posar-se al costat dels poderosos, amb la qual cosa la reforma protestant comença a tenir dissidents. En Zwinglio, en Storck, en Carlo Stadio, és a dir, comença a tenir altres líders i ell comença a perdre prestigi. Allò es converteix en una orga de grills. El Lutero ho intenta intentarà, anirà per un lloc, anirà per l'altre, intentarà imposar ordre a tot això. Per exemple, ell, com que ha defensat que, no, que els capellans no tenen per què quedar-se solters, doncs, com a exemple, es casa amb una monja 20 anys més jove que ell, Catalina de Bora, que li donarà 6 fills, i ell predica perquè es vegi que el que ell predica és el que ell creu a tota Alemanya. Però els prínceps alemanys, com que alguns van, ja els hi va bé que la cosa funcioni així i altres no, aconsegueixen finalment un pacte de Nuremberg que permet explicar, permet que el reformisme, el protestantisme, es pugui explicar i pugui fer públicament els actes del seu curs, del seu culte. El papa convoca el Concili de Trento, que el Lutero diu que no servirà per res, fa una sèrie d'escrits en contra d'això, però, clar, tota aquesta tensió li va debilitant la seva salut, té una lesió a les artèries, i els últims anys es dedica només a escriure, i fins que el mal de les artèries i, a més, un atac de pedra, provoquin la seva mort a la ciutat alemanya, com deien, d'Eisleben, el 18 de febrer de 1546, deixant com a llegat a la posteritat la reforma protestant. I com que hem de tancar ja aquesta edició del 5 a la setmana, ja sabeu que fem sempre una cançó lligada amb el tema que hem desenvolupat, en aquest cas el protestantisme. Bé, aquests dies hi ha un protestant de moda que és el Miguel Bosé. I remenant per les hemeroteques, per aquestes hemeroteques de Déu, hem trobat una cançó del Miguel Bosé cantant en català. I com que el títol de la cançó és Tornarem, i els reformistes i el Lutero hi va tornar una vegada i una altra, doncs mira, farem aquest triple salt mortal i acomiadarem aquest programa d'avui, el Toni Olivella, el Marc Pujol i la Goretti Martínez i un servidor que us ha parlat, en Francesc Morgades, deia, acomiadarem aquest programa d'avui amb la cançó Tornarem, interpretada per Miguel Bosé, acompanyat, poca broma, de l'Orfeó Català. Fins a la setmana vinent, aquí us quedeu.
Has tocat el cel i sents a prop l'infern. Camines sense fe, sense destí, sense saviesa.
Fugint del que no entens, fugint d'aquest present, pensant aquells anells és l'única forma que tens de continuar.
Tornarem a ser grans i tornarem quan sortim d'aquesta tempesta. Que amaguem rere rostre indiferent, però cou i ens fa sentir que hi tornarem.
Trencar aquest desencert comença en un mateix. Tornem a les arrels dels somnis que ens van veure néixer.
És temps de ser valent, és temps de ser conscient que cal cor i cervell i no volem perdre ningú en aquest camí.
Tornarem a ser grans. Aquesta tempesta que amaguem rere l'ostre indiferent, però cou ja ens fa sentir que hi tornarem. Rere els núvols hi ha un sol tan gran que mai no podrà amagar. Rere els dubtes hi ha la veritat. Creu-me, 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 tenim futur.
Tornarem a ser grans i tornarem quan sortim d'aquesta tempesta. Tornarem a ser grans i tornarem.
vam sortir d'aquesta tempesta que amaguem rere l'ostre indiferent. Procou, ja ens va sentir.
Cinc a la setmana, amb Francesc Morgades.